Escola de Família, un programa amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya. Escola de Família.
Molt bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família. I avui ens centrem en com educar les emocions dels fills. I per fer-ho, ens acompanya la Mireia Cabero. Molt bon dia.
Molt bon dia.
La Mireia és professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC i directora de Cultura Emocional Pública. I també la Cristina Gutiérrez. Bon dia, Cristina.
Bon dia.
La Cristina és educadora emocional, directora de la Granja, Escola i Centre de Formació en Habilitats. A veure, la primera pregunta. Com diríeu que és això d'educar les emocions dels fills?
És tota una feinada i una responsabilitat. Però amb molta alegria.
I un camí de llarg recorregut, no?
Sí, i tant, que és un camí que comença quan naixem i acaba quan morim. Vull dir, és un camí de tota la vida, és clar que sí.
Per tant, no és una cosa que comencem un dia i dius, bé, ja ho hem fet aquesta setmana, ho deixem aquí i de tant en tant revisem dia a dia?
Sí, dia a dia, perquè el dia a dia està ple d'oportunitats que ens permeten prendre consciència de com està sent la nostra interioritat i la nostra emocionalitat, i ple de reptes per no només prendre consciència, sinó poder gestionar.
Les emocions són importants, ha quedat clar ja des del principi, no importa l'edat que tinguem. Sembla que amb les emocions també passa com amb altres coses, que com més d'hora n'aprenguis, millor. Però qui educa les emocions dels fills? Les famílies, també l'escola, els amics? Qualsevol interacció potser pot ser una oportunitat per aprendre educar les emocions. Ara en parlarem de tot això. Tenim gairebé una hora per davant i crec que se'ns farà curt. A veure què és el que passa. Sovint quan parlem d'educació s'insisteix, no? En com n'és d'important fer-ho bé o intentar fer-ho bé des que les criatures són petites. Quan creieu que hauríem de començar a educar les emocions?
Jo, abans de contestar, m'agradaria fer una prèvia i explicar què és educar les emocions.
Estaria bé, eh?
Perquè hi ha molta confusió. Sobretot quan parlem d'educació emocional ens trobem que hi ha una mica de desconeixement que realment és educar les emocions, no? El que hem de saber que una emoció és una resposta involuntària de l'organisme ante qualsevol cosa que passi, un soroll, un crit o una abraçada, o qualsevol cosa que passi dins teu, un record, per exemple. Són inevitables i, a més, són preconscients. És a dir, passen abans que tu, que jo, siguin conscients de que ho estem sentint. Les emocions són imprescindibles per anar per la vida, perquè ens ajuden a sobreviure com a espècie. I quan som preconscients vol dir que jo no puc evitar sentir ni por, ni ràbia, ni tristesa. Jo l'únic que puc fer és regular aquella por, aquella ràbia o aquella tristesa que estic sentint, i el recurs, la ciència aplicada que m'ajuda a fer-ho, es diu educació emocional. I el que busca és que, davant d'allò que et passi, sí, a poder gestionar-ho, regular-ho de manera que sigui positiva per tu, però també per la gent que t'envolta. Sí? Llavors, això és educar les emocions. És a dir, les tenim totes, vulguem o no, en sapiguem el que fem elles, i si tens ràbia, tindràs ràbia. No la puc negar, només la puc regular. Sí, de la millor manera possible, i això és el que hauríem de poder fer, perquè tenim una eina brutal, que són les emocions, que ens ajuden a sobreviure, i no només a sobreviure, ens ajuden a generar projectes, a ser creatius, a fer el que hem arribat a fer els humans, mm-hmm. No? Per lo bueno i per lo malo, no? I l'objectiu de tot plegat és que siguin les nostres millors aliades per anar per la vida i que no siguin les nostres pitjors enemigues, perquè això està passant i està passant molt.
Per tant, regular és una de les paraules claus quan es tracta d'emocions.
Primer consciència, me n'adono, i després regular. Si no hi ha consciència, si jo no me n'adono que sento por, no puc regular. Per això, primer consciència i després regulació.
I quan hauríem de començar a educar les emocions, a intentar prendre consciència i després aquesta regulació?
De fet, si anéssim bé, fora fantàstic que les famílies hi arribessin a la maternitat des d'aquesta consciència i des d'aquesta competència emocional, perquè llavors, d'una manera natural, la canalla ho aprèn. Això no vol dir que en paral·lel hi puguem posar propòsit i consciència per fer-ho d'una manera, doncs, adonant-nos, no?, del llegat que els estem donant i dels espais que donem a la família perquè això es pugui treballar. Però no podem obviar que la canalla, precisament perquè s'estan construint com a persones, són esponges de tot el que passa al seu entorn. Són esponges de tot el que desprenem, de lo millor i de lo no tan millor.
Sí, clar.
Per tant, si les mestres, si les mares i els pares ja van amb certa habilitat i agilitat de presa de consciència interior de les pròpies emocions i de gestió de les emocions, només la canalla, veient com ho estem fent, van rebent inputs.
Clar, el que passa és que potser aquesta prèvia moltes vegades no l'hem fet, no? Potser hem d'ajudar en aquesta regulació, prendre consciència, educar d'alguna cosa que potser nosaltres encara ni tan sols som prou conscients ni del que ens passa ni de que potser no ho fem del tot bé.
Està claríssim. A mi de petita em van ensenyar que París és la capital de França i no dels rius. I està molt bé tot el que es pugui saber del món al qual vivim, evidentment. Però quan tu tens un problema amb el teu fill o amb la teva filla, quan tens un problema amb la teva parella, quan tens un problema amb un client o amb el teu cap, en aquells moments a tu de què et serveix saber que París és la capital de França? Sí? Llavors, allà és quan busques dins teu eines, no?, per afrontar, per atrevir-te a preguntar, per atrevir-te a dir, per atrevir-te a fer, i no les tens perquè ningú te les ha ensenyat. Les tens, però és com saber... tots tenim la capacitat de llegir i escriure, però si no ens ensenya jo no sé llegir i escriure. Sí? Pues això és el mateix. Les tenim, les portem dins, som preconscients, i l'objectiu final, doncs, és ser capaços de, pues això, no?, de tirar endavant amb allò. El que no, és cert que no ens han ensenyat de petits, però precisament per això, perquè no ens han ensenyat de petits, ho hem d'aprendre ara, però el que jo abogo és que això no es repeteixi amb els nostres fills i filles. És que a mi no m'ho han ensenyat ja, vols que torni a repetir?
Clar.
Evidentment, a les escoles ja s'estan fent molta feina, sobretot a algunes zones, a algunes parts, sobretot molt des de l'escola, però també jo distingeixo entre fer educació emocional de veritat i fer parlar d'emocions, que no és el mateix. Fer educació emocional ha d'haver-hi una transformació, sí, ha d'haver-hi consciència, però això seria un altre tema, no? Però sí que la família, si no en saps, jo sempre dic que és tan fàcil fer-ho, vull dir, si tu vols, és molt fàcil. I a més, hi ha llibres, hi ha molt a les xarxes, hi ha molts bueno,
hi ha un programa com a escola
exacte, de família. Hi ha moltíssima informació gratuïta ara en aquests moments.
Per tant, podríem aprendre en paral·lel, ara que la gent no s'espanti, no algú que estigui a una parella o algú que està embarassada, no?, i que diu, ai, que potser jo no he fet la feina abans. Es pot aprendre a mesura, de fet, quan un té fills, cada dia aprèn coses.
Sens dubte. Es pot aprendre, però hi ha un recorregut que ja està fet segur. El que passa que no en som conscients, perquè potser no ens han dit que quan sabem dir que no d'una manera que sigui respectuosa però defensant els meus drets, això se li diu assertivitat i tu ja ho saps fer naturalment, no? Per tant, hi ha un recorregut que ja està fet individual i socialment. El que ens cal potser és prendre consciència d'aquell recorregut que em falta per fer. I sí, el cervell és plàstic, el dels infants i el dels adults. Per tant, aprenem naturalment, sempre i quan, com deia la Cristina, tinguem la voluntat de fer-ho, perquè llavors l'aprenentatge s'accelera. Però sí, estem totes i tots en el camí, eh?
Ara suposem que estem en un punt de partida idíl·lic, que tothom sí que s'ha preocupat de les seves emocions, de saber gestionar-les, però tot i així, quan un es converteix en mare, en pare, descobreix unes emocions... que no es podia imaginar.
És la prova de foc.
I, a més, a vegades, sobretot a l'inici, amb unes condicions físiques, diríem, que no acompanyen gaire.
A veure, sí, una de les coses, no sé si alguna cosa bona ha tingut la pandèmia, però és cert que ens ha posat una mica tot el que és el tema de gestió emocional, ho ha posat com en primera plana, perquè, com hem estat tots fatals, seguim la majoria fatal, doncs bueno, és allò que la gent que pensava que eren tonteries pues, ha pensat, ostres, pues, potser no ho és, no? Perquè jo estic fatal i no sé ni per què, no? Llavors, doncs, bueno, el següent pas pues és aquest, no? El de ser capaços de tenir eines pràctiques i treballar des de la intencionalitat. És a dir, tots, quan tenim fills, ens passen mil coses. El primer que ens passa, sobretot amb el primer fill, i quan te'l donen, és que t'impeixen totes les pors del món mundial i de l'univers sencer. Però jo crec que en aquell moment, com a pares i mares, hem de prendre una decisió molt, molt important, i és qui vols que eduqui el teu fill, si tu o la teva por.
Que bo, això.
Perquè cada vegada que aquí no va de colònies per si no li agrada el menjar, qui està educant? Qui està prenent la decisió? La teva por, tu?
Passen aquestes coses,
Polins,
de veritat?
Si passa. Si t'expliquessis el que passa. Mare Déu, senyor. Sí, mare Déu. Sí. No pregunta als mestres. Mare Déu.
La dualitat, per això, està molt present, sobretot quan un s'estrena amb això de ser mare, de ser pare, no? Sensacions com puc amb tot, ja no puc més, l'estimo infinit... Vull perdre el de vista.
Llançaria per la finestra. Sí.
Bueno, hi ha molt el síndrome de la família perfecta i això penso que és un pes i una pressió molt bèstia.
I quina és aquesta síndrome? Que ho han de fer tot bé?
El síndrome de la família perfecta és això, és casa perfecta, cos perfecte, dents blanques perfectes i per complementar el quadre, fill perfecte. I aquí comença tots els problemes que n'hi ha, i hi ha moltíssims, no? De nens, un nen és... O sigui, moltes vegades eduquem no el fill que tenim, sinó el fill que voldríem tenir. Sí, i aquí comença, pues, des de com a fill o com a filla, jo o tu, de fer les coses perquè la mama i el papi estiguin orgullosos de mi, no? I al final no tinc gelos del germanet perquè no toca, però i si tinc gelos del germanet, a qui vol la mama? El que no té o el que faig creure que sóc jo o qui sóc jo? Llavors hem d'aprendre a dir als nostres fills, encara que tinguis gelos del teu germanet, jo t'estimaré igual. Ara, no et meto que el tractis amb odi. Sí, posar límits i entendre de, pues, això, aquesta part que tenim de pares, la part d'amor incondicional, siguis qui siguis i com siguis, jo t'estimaré igual, i la part d'entrenador, que és preparar-lo per la vida.
Llavors, aquestes expectatives potser les hauríem de guardar?
Home, evidentment, el teu fill és el teu fill, sigui com sigui.
A Escola de Família estem amb la Cristina Gutiérrez i la Mireia Cabero parlant d'emocions i de com podem educar les emocions dels fills. La feina de les dues està molt vinculada a les emocions. Cristina, tu ets la directora de La Granja, lagranja.cat, per si algú encara no sap què és. Podríem dir que és el paradís de les emocions. Esteu situats a Santa Maria de Palautordera, a peu del Parc Natural del Montseny, i aquí l'educació emocional és la vostra eina per educar, no? Què és el que feu?
Doncs el que fem és entrenar les competències emocionals, les habilitats socials, personals, l'empatia, el respecte, l'autonomia, el treball en equip, el lideratge, tota l'autonomia, per la fortalesa interior, perquè quan els nens vagin per la vida tinguin més habilitats, no? I ho fem amb animals, amb animals de granja, amb cavalls de doma natural, amb activitats d'aventura, amb el bosc, a la natura, i és molt guai.
És
molt guai.
I està pensat per infants i joves, que potser ara hi ha adults que diuen a mi m'agradaria, o potser, mira, m'aniria bé.
No, treballem amb nens, i que és el que més fem, passen 20.000 infants cada any, a través de les excursions o colònies escolars, i treballem també amb empreses, amb adults, amb pares, mares, amb molts docents, amb molts metges, sobretot després de la pandèmia, és també moltíssim. I llavors el que busquem és això, que surtin emocionalment més intel·ligents de quan van arribar. I això que moltes vegades estan un matí o uns dies, no? I llavors, bueno, hi ha un mètode de La Granja, que durant 12 anys, a través de l'assaig, prova en ser error, hem estat provant amb tota la canalla, amb els 20.000 nens, fins que, bueno, i allò prova, al final, si funciona alguna cosa, tu quedes, i el que no, pots fora, no? El mètode s'ha demostrat i s'ha avaluat amb el grup de la Universitat de Barcelona. El grup és el grup de recerca i investigació psicopedagògica. Conforma, quan surten a La Granja, milloren, no, bueno, teòrica, fem és el de Rafael Vizquerra, i la grup. I llavors surten, pues, amb quatre de les competències emocionals millors, amb un nivell significatiu.
Felicitats.
Sí, llavors, pues, bueno, això és el que fem.
La Granja existeix des de 2004?
No, La Granja existeix des de l'any 84, però al principi era una granja escola. El que passa és que l'any 2002 em vaig començar a adonar, quan ja portava 20 anys treballant cada dia amb els nanos, em vaig adonar que tot el que... Jo pensava que sabia, d'educació. Uh-huh. Després, a més, allà treballes a la trinxera, allà tot t'esquitxa. Un nen enfadat amb el món mundial se seu a terra i diu que la vida és una merda, amb la E molt llarga, i allà què fas? Perquè tinc a ell, però tinc a 10 o 12 més, i allà uh-huh. t'espavila, no? I arrel d'això, doncs, vaig començar, ostres, a veure que els nens fan aquests zasques, no? Els que teniu fills ho sabeu, que et diuen a quin punt exacte estàs com a pare, com a mare, com a educadora. I llavors, bueno, a mi estaven dient clarament, nena, no tens ni idea, no? I arrel vaig això veure que els nens ja no m'escoltaven, ja no aconseguia modular ni actituds ni comportaments, i llavors van començar a provar a fer coses diferents. I el 2004 van començar a fer educació emocional, però molt al principi, fins que el 2014 la metodologia, després de tants anys, ja va començar a funcionar d'una manera molt potent.
T'has avançat una mica a la següent pregunta, que és que si han canviat gaire el perfil de les criatures i dels joves que arriben a La Granja. Ja no et diré des del 84, et diré des de principis del segle XXI.
Molt, sí. des de l'any... Clar, jo porto 38 anys, amb 20.000 nens cada any d'escoles públiques fides concertades, des de P3 fins a l'ESO. És que, clar, és que...
Jo... La vida ha canviat molt, no té res a
veure. La vida ha canviat, els valors han canviat i anem molt més confosos, anem molt més ràpid. El tema de les xarxes, els inputs cerebrals que rebem són brutals. I llavors, entre la cultura, van canviar la cultura del ser pel tenir, més el món accelerat en el qual sembla que si no vivim en el món accelerat no eres guai, no tens èxit, fa que hi hagi molta confusió. Jo puc dir-te que no és maco, el que diré, però és una realitat i jo fa molt que ja no... Jo dic el que hi ha i si a algú no li agrada més igual, però jo en els 38 anys que porto treballant nens mai he vist els nens amb tantes carències emocionals. Pors a quasi tots, baixes d'autoestimes a l'ESO que fliparíeu, desconfiança, inseguretat, molt poca fortalesa interior, molt poca valentia, això vol dir covardia... Bueno, no sé, com siguem així, no... la tribu sempre ha sigut els joves el que han acabat tirant de la tribu quan nosaltres, que tenim una edat, ja estem cap a baix, no? I ara això, només veig un 30% de nanos que segueixen, diguem-ne, amb una potencialitat, no? Que nens no sobreprotegits. Bàsicament, en general, seria molt a veure amb la protecció. I el 70% cada... I subiendo, hi ha moltíssimes pors. És absolutament... Jo estic desconcertada i flipo que això no es parli i es dediqui no només a aquest programa, sinó molts més, perquè és, per mi és urgent.
És curiós perquè sembla que les famílies tenen més sensibilitat, no?, cap a la criança en general, però que en una d'aquestes sensibilitats està el que els fills prenguin consciència del que senten, però en algun moment ens devem equivocar. O hi ha alguna cosa que no es fa prou bé.
Jo crec que feia una molt bona radiografia social, la Cristina. Ens trobem amb més sensibilitat, amb molt més dolor motivacional, perquè avui quan algú fa molt de mal, perquè és un mal molt comunitari. Tenim unes dades de salut mental absolutament desafavoridores. Però la vida al mateix temps va molt de pressa, és molt exigent, hi ha exigència exterior, hi ha exigència interior, exigència social, i això no ens permet sempre que el temps el dediquem a la qualitat, sinó que de vegades el dediquem a altres objectius, perquè el temps en família és un temps reduït respecte al temps que tenia la meva àvia amb els seus fills. I està bé que sigui així, perquè dona resposta, en aquest cas concretament, a una necessitat i prioritats de les dones, no?, a sortir al món professional. Per tant, està fantàstic. Ara bé, estaria molt bé que el temps que compartíssim amb els nostres fills i filles tingués diferents propòsits, i un d'ells és el propòsit de fer vincle emocional, de conèixer-nos emocionalment i de ser una oportunitat perquè aquesta canalla que d'aquí 20-30 anys estaran portant la societat, estaran portant la societat i estaran portant els seus propis projectes de vida. Doncs que ho puguin fer amb solvència, amb seguretat i amb salut. I això requereix, entre altres coses, solvència emocional, també.
En el teu cas, Mireia, tu ets directora de Cultura Emocional Pública, la web www.culturaemocionalpublica.com, on treballeu per una cultura del benestar emocional, que és molt tot això que estem parlant i que sembla ser que fa tanta falta.
Absolutament. Sabem la Cristina i jo que fa falta des de fa dècades. Ara bé.
Perquè ella parlava de joves i d'infants, sí. Però els adults potser encara més.
Els adults són molt més usuaris que joves i infants de serveis psicoterapèutics, de serveis psicofarmacològics. El que passa que la pandèmia, malauradament, ha permès visibilitzar coses que nosaltres ja hi eren i que ja hi eren col·lectivament, i les ha augmentat exponencialment. Què ens trobem? Ens trobem en molts països del món amb una salut mental que és absolutament crítica, tal com ens està dient l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS. I els governs és de les primeres vegades que s'estan plantejant posar en el centre les persones i la salut mental, perquè fins ara s'ha mirat poc, no s'ha sabut com mirar...
I s'ha amagat, literalment s'ha amagat, com els suïcidis.
Jo crec que no ha estat... No penso que no hagi estat de l'interès, el que passa que no s'ha sabut què fer ben bé. I ha arribat un moment on ara ja no podem girar-nos d'esquena. Llavors, la nostra feina des de Cultura Emocional Pública és que l'educació emocional es socialitzi, és a dir, que arribi a convertir-se als països en països amb cultura emocional. Al igual que hi ha unes èpoques on s'ha fet cultura de la conducció segura, conducta i cultura del sexe segur, doncs ara ens toca treballar per la cultura d'una emocionalitat segura.
Hi ha molta feina. Estic veient que hi ha molta feina.
Molta.
O sigui, hi ha molta de feta, també, sortosament.
Hi ha molta feina feta, però... A veure, jo no puc... O sigui, he de ser optimista, perquè treballo amb criatures i ells, la seva alegria... Jo arribo i tinc nens, no? Vinc d'estar amb els nens. Vull dir que... el que passa és que... O sigui, una part de mi me anirà bé i una altra diu no va bé.
No va bé. Potser anirà, però ara per ara no va.
No va bé, no? Llavors, a mi el que em sap greu és que hi ha molts nens que estan patint. Molts. O sigui, i en silenci, dissimulant, no? La pandèmia ha sigut molt dura, segueix sent-ho, perquè no només és la pandèmia, és a dir...
Les conseqüències.
Exacte. La pandèmia ha sigut tècnicament un trauma, sí? Mundial. Llavors, a més, que si guerra, que si ara canvi climàtic, que si crisi de no sé què, que ara no hi ha hielo, que ara no hi ha... Clar, és que no hi ha farina, és que dius, però... Què dius? És la sensació de que el món s'acaba, no?
Molt desesperançador.
Molt desesperançador. Llavors, aquesta tensió la vivim els adults i, evidentment, les criatures, no? Llavors, però hi ha eines per superar. Jo, moltes vegades la gent es pensa que l'educació emocional és educar entre cotonets. No, no és veritat, és tot el contrari, és fer-te fort, sí? És conèixer qui ets tu. Vull dir, jo si sóc un arbre ben arrelat, ja pot haver-hi una tramuntana que l'arbre podrà millor trencar-se algunes branques, però no caurà, serà flexible. Però nosaltres estem criant, o hem estat educats des de piel a fora, no? De pell a fora. Tot el que passa és fer veure, és el dissimular, portem aquesta armadura i dissimulem el que sentim i el que veiem quan ens fereixen. I al final, doncs, això, el que deia, tenim una habitació de sant... Tots tenim una habitació desendreçada a casa, oi que sí? Uh-huh. Allò, i passes, impal. Doncs aquesta habitació desendreçada està allò que quan et van trencar el cor quan tenies 16 anys, quan aquell et va deixar, quan no vas aconseguir allò que t'havia somiat, no vas fer la carrera que vas voler, quan tot allò que fiques a l'habitació. I llavors va arribar la pandèmia i ens la va acabar d'omplir tant que al final...
I ens la va fer veure cada dia a l'habitació, clar, perquè no podíem sortir de casa.
No, a més a més, s'obreia les portes i sortia tot. No?
Era tan evident.
Era tan evident que dius, vale, pues anem a veure què passa aquí dins.
Ja ens heu donat moltes pistes, no? Tenir consciència primer del que sentim, ser capaços de regular-ho, també crear aquests vincles, trobar estones per crear aquests vincles i tenir aquestes arrels. Què recomanaríeu? Algun consell... Tu ara deies, no és tractar-los entre cotonets, sinó que siguin durs. Frases d'aquestes que seria important que nosaltres recordéssim per dir, a veure, aquesta habitació ara per endreçar-la, què podria fer, no? Consciència, regulació, què més podríem fer?
Podem fer tantes coses, però bueno, així, idees molt pragmàtiques, Que quan preguntem als nostres fills com estan, com ha anat el dia, posem atenció a tot allò emocional que diuen. I si en responen d'una manera superficial, hem fet això i allò, com t'has sentit i t'ha agradat, has estat bé, hi ha hagut algun moment on t'hagis sentit potser enfadat i no has sabut què fer? Va, Tanés. Però no pot ser unidireccional. És important la bidireccionalitat.
Ha de ser bumerang.
Digui, doncs mira, jo avui, quan he anat a la ràdio i he estat amb la Cristina i la Olga, saps què m'ha passat? I que en aquell moment els fem partícips de la resolució, perquè... D'aquesta manera desenvolupem aquesta agilitat en fer anàlisis emocional, però no quedar-nos només amb la mirada del que està succeint, sinó que hi ha recursos interns, com aquells que hem parlat cada vespre sopant, que jo puc aplicar. Per tant, venia a ser un model perfectament imperfecte, sens dubte, amb uh-huh. poca exigència, però mostrar jo també la meva emocionalitat davant seu.
Bé, llavors, ens hem de mostrar també. Què més hi afegiries?
Quatre idees.
Molt bé.
La primera... Aquesta nit, quan sopeu, com seguint el fil, feu una pregunta, tot sopant, Dieu, pregunteu, a veure, què creus que és el millor de la nostra família? I que cadascú contesti el que digui. I també què creieu que podem millorar com a família? Ai, quina por, no? Diu, bueno, què prefereixes? Tenir un problema i no saber-ho, millor saber-ho, si ja t'han de tenir. I a mi segurament et sorprendràs, perquè normalment l'encerten molt, això. A partir dels 5 anys, o 4 o 5 anys, ho pots preguntar als teus fills, que diuen, no, és molt petit, tu fes-ho, i a veure què et diuen.
Ja tenen idees.
Després també, ara ens trobem molta por, no? Tècnicament seria ansietat. I si cada vegada que et digui, mama, i si suspenc? Dic, i si no? I si no aconsegueixo tenir amics? I si aconsegueixes tenir amics? Sí, és el canvi de... Ja veuràs que somriurà. Un altre que va molt bé quan tens un fill amb por. Mama, és que fa por. Escolta, dir-li, per exemple, saps? La teva valentia és més gran que la teva por. Això ajuda a ser valent. I per últim, quan a vegades tenim algú o estem desanimats, no? Dir, escolta, malgrat tot, la vida val la pena viure-la. són tres o quatre idees que poden ajudar en algun moment a donar aquesta frase que és molt fàcil i tothom ho podem dir.
Hem pres nota de tot.
Alguna recomanació?
Sempre hi ha pel·lícules, sèries, llibres, cançons que ens poden resultar útils per tractar qualsevol tema. Sembla ser que les emocions també. L'excusa per tirar del fil. Si ens centrem en les emocions, crec que ens faltarà temps i, sobretot, ens sobrarà material.
Toma una piruleta.
Eres la caña.
No soy una caña.
Soy un robot.
Es solo una expresión.
Tiene 50% de vinilo.
Oh, no.
50% de aire.
¿Qué haces?
Y 100% de mejor amigo.
Para la, 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 la.
¡Me encanta ese robot! ¡No!
Això és el tràiler de Big Hero 6. És una pel·lícula de Disney de 2014 on els protagonistes són un robot, en Baymax i en Hiro, que és un adolescent fascinat per la robòtica que amb els seus amics i en Baymax ha actualitzat protegeix la ciutat dels dolents. En Baymax va ser creat pel germà d'en Hiro, en Tadeshi, que va morir una explosió i va crear en Baymax pensant com un robot especialitzat en cures, tot i que després es converteix en una mena de superheroi. Vosaltres creieu, jo deia, qualsevol excusa per tirar del fil, gairebé qualsevol argument podria ser una bona excusa per parlar del que sentim, de com ens fa sentir el que veiem, el que ens preocupa, els sentiments que existeixen, perquè potser hi ha sentiments que no ens computen a nosaltres.
Oh, i tant. En definitiva, les pel·lis, els contes, els llibres, ja siguin animats o ja siguin personificats, parlen de la vida mateixa. Hi ha algun personatge que li passa alguna cosa. I, a més, acostuma a ser alguna desgràcia i després la supera. Per tant, els personatges estan plens de situacions amb les quals ens podem veure identificades. El tema és com estan tots junts a casa veient la pel·li i després podem estirar del fil i podem fer el que en diem l'explotació de l'experiència, no? Que és, escolta'm, què us ha cridat l'atenció? De fet, la Cristina ho deia, hi ha múltiples preguntes que podem fer on simplement donem l'oportunitat al cervell de l'infant a que construeixi la resposta a partir de la qual jo puc simplement dir, oh, la mama pensa el mateix, o dir el contrari, o dir, a través de la seva resposta m'està mostrant qui és, com veu el món i quines mancances, limitacions o fortaleses està veient a través del personatge en ell, no? Per tant, per mi, l'essència és, en determinades converses i quan puguem i estiguem disponibles, posar molta atenció i molta presència en la conversa i en el que succeeix en la conversa. I si en la conversa jo m'adono que m'estic empipant pel que està dient o que m'està sapiguent greu, dir-li, això que estàs dient, encara que no faci referència a mi, saps que m'està empipant? És a dir, que l'emoció estigui molt present a casa, sigui quin sigui l'estímul, sigui un conte, sigui una història, una pel·lícula, perquè això els ajuda també a alfabetitzar-se emocionalment, és a dir, aprendre a posar paraules, identificar. Però podem fer un pas més, llavors, que és ajudar-los a comprendre aquesta emocionalitat, que hem posat la paraula frustració, però que la canalla li entra per aquí i li surt per allà, perquè potser no té a quin calaix posar-ho. No?
Al principi, tot és molt bàsic, no? Estic content, estic trist, estic enfadat, però mica en mica hauríem d'anar ampliant el nostre vocabulari.
Sí, això es diu alfabetització emocional. Llavors tenim molt vocabulari per molts termes, no? Per la vida, tècnicament, per exemple, ja només els termes per utilitzar les eines de les xarxes socials ja és brutal, no? I no sabem distingir a vegades si estic trist o sinto ràbia, no? Llavors, sapigueu, quan hi ha llàgrimes normalment és tristesa i quan no és ràbia, però a vegades pensem que és ràbia quan és tristesa i això no ens ajuda tant a anar directe a ajudar aquest nen o aquella persona, no? Afegir també que una manera d'arribar molt fàcil als nens és a través de la metàfora, a través dels nens o a les persones. Fixeu-vos que les pel·lícules de Disney acaben sent una cafetera, que tot són metàfores. No? Recordo l'Anna, una nena de 12 anys, que li vaig dir que t'emportes de la granja, i em va dir que m'emporto que l'autoestima és com una ampolla que hem de mantenir plena per estar bé amb nosaltres mateixos. És a dir, ara amb aquesta ampolla, no?, que tenim aquí davant, com la tens, per ser tu d'autoestima? Està plena, més buida o plena? Perquè quan tenim l'ampolla molt buida, a lo millor perquè som d'aquelles que sempre estem cuidant, quan la tenim molt buida és quan arribo a casa i crido, perquè ja no puc més. Sí, llavors, per cuidar, jo primer, com a mínim, aquesta ampolla que tinc a la mà, que sigui com a mínim una miqueta d'aigua, perquè si no, d'allà no sortirà res, o almenys de rebó.
Nosaltres tenim més recomanacions, però aprofitem ara per parlar amb algú que està a l'altra banda del telèfon i que utilitza diferents materials a l'aula per treballar les emocions. És l'Eva Santgenís, que és mestra de FADAC Lleida. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Olga, què tal?
Bé, contenta de saludar-te. Eva, tu ets professora d'anglès i tutopia i tutora de segon d'ESO. A veure, explica'ns què és això de la tutopia.
La tutopia és un tret distintiu de les escoles FEDAC, allà on treballo. I llavors t'explicaria que és una matèria que consisteix a treballar el fet religiós, però amb un llenguatge renovat i actualitzat, saps? Diria això. O sigui, hem d'estar oberts als signes del temps, però alhora mantenir el compromís amb els valors cristians. Seria això, no? Conjugar les dues coses i renovar-nos, no? Per estar més al dia i més a prop dels alumnes.
Ara que deies estar oberts, tu a partir de la teva experiència diries que els adolescents són reticents a treballar les emocions o que ho estan esperant en candeletes, que diuen per fi tutopia, ara tenim aquí una estona que podem pensar com estem i comunicar-nos amb els altres i compartir-ho?
Bueno, la tutopia de fet és com una illa, no? Al mig de les altres matèries. El que passa és que t'has d'acostumar, ja ho heu dit, no? T'has d'acostumar a parlar de les teves emocions, és un aprenentatge llarg i no és fàcil. Llavors, com a professora de tutopia, el que he de fer és donar-los eines per ajudar-los i donar-los paraules, com dèieu ara, no? Sinònims i una mica vocabulari per saber-se expressar, no? Llavors, una mica funcionem amb aquest sentit. El que fem és acompanyar-los en el seu camí, estar amb ells i crear vincles. Jo crec que és molt important crear vincles no només amb les persones que els envolten, sinó amb les diferents idees que van trobant i amb els llocs allí on interactuen.
Doncs ens apropem a la teva illa de la tutopia i escoltem amb atenció el que tu ens recomanes, que és un dels recursos que utilitzes a l'aula.
¿Cómo se llamaba?
Big Mike. Va a mi colegio.
No lleva abrigo. Con el frío que hace. ¿Tienes dónde dormir esta noche? No me mientas. ¿Te parece mal?
Bueno, solo será una noche, ¿no? Será solo una noche, ¿no, Lian?
Dime solo una cosa que debería saber sobre ti.
No me gusta que me llamen Big Mike.
Lian, ¿es otro acto benéfico? Tenemos que averiguar
más. El que sentiu és el tràiler d'Un somni impossible. No sé, Cristina, Mireia, si l'heu vist.
No, però me l'apunto,
Està a plataformes. Jo la vaig veure fa poc de casualitat i ara quan l'Eva ens deia podem parlar d'aquesta pel·lícula, vaig pensar, mira, que bé. I la vam veure a casa i també la vam utilitzar com a excusa per parlar d'emocions i també com se sentien ells en veure el que li passava en aquest Big Mike, que resulta que no li agrada que li diguin així.
Mike.
A veure, Eva, tu per què tries aquesta pel·lícula? Per què et funciona a l'aula?
Sempre acostumo a treballar-la a classe amb els alumnes de segon d'ESO. Amb aquesta edat penso que poden copsar molt bé la intenció de la pel·lícula. De fet, té molts valors, Jo que ja l'he vist diverses vegades per qüestions de feina, cada vegada descobreixes alguna cosa. Per exemple, té el valor d'acceptar la diversitat, de la caritat, de donar-te als altres sense esperar res a canvi. Això és molt important. O de la constància, de l'acolliment. Això és molt bonic. I a més, t'he de dir que aquesta pel·lícula està basada en un fet real. Llavors, això els alumnes també la senten més propera a la història. Però si tens una mica de paciència, al final als crèdits surten les fotos dels personatges reals. Saps? Això li dona com un plus de credibilitat a la pel·lícula.
Doncs la tenim apuntada. Un somni impossible. Eva Santgenís, mestra de FEDAC Lleida, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fins una altra. Adéu.
Moltes gràcies. Adéu.
Tenim més recomanacions que poden ser bones eines per treballar les emocions, com per exemple aquesta és una altra d'aquesta d'animació infantil.
Mamá Coco, tu papá, él quería que tuvieras esto.
Mamá, espera.
Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor, recuérdame. No llores, por favor, te llevo en mi corazón.
Aquest Recuérdame forma part de la banda sonora de Coco, una meravella de Disney i Pixar, on entre d'altres temes es tracta la pèrdua. No sé si hauria d'haver temes tabú, que no n'hauríem de parlar fins que les criatures tenen una certa edat. Allò hi ha gent que diu, no, és que fins que en tinguin 18. O podem parlar de tot, tota mena d'emocions tenint en compte l'edat i la capacitat de la mainada.
I tant, mare de Déu. Jo recordo que abans de la pandèmia anava a les conferències i els pares em preguntaven que com abordar el tema de la mort, no? Quan, per exemple, es moria una mascota o l'avi. I gent em deia que amagava la mort de la mascota, per sempre, no? S'ha ido a casa... No sé, i...
Això passa molt amb els peixos. Jo conec gent que es mor el peix i torna a comprar-me.
I llavors, clar, els nens no són tots, perquè després em diuen, no, s'ha mort, però no, mi mare no m'ho diu. Amb 7 anys et diuen això, però jo conec casos d'haver amagat la mort de l'avi o de l'àvia per no saber com dir-ho. Sí, 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 més d'una setmana. I llavors, al final, el nen...
Dius,
jo vaig...
Hem de dir als oients que diu sí, 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 perquè els ulls se m'han posat com,
sí,
com,
sí, sí,
com
sí,
tronxes,
perquè...
eh?
I llavors és allò que... No, no, perquè no s'enteri, bueno, i dormir... I el nen, el segon dia, em diu, no, és que se mor l'avi i no m'ho volen dir. I clar, i a tocar la mare i dic, escolta, que ho sap? No, no pot ser, no pot ser que ho sàpiga. A veure, no, potser no ho dic amb les paraules, però quan se't mor la mare o el pare, a tu se't nota, m'entens? I el nen no és burro. Llavors és allò que dius, a veure, per favor, llavors... Parlar de la mort, a vegades em diu com dir-ho, pues molt fàcil, papa, tu et moriràs algun dia? Pues sí, clar, jo moriré algun dia, però saps què? Jo em cuido, intento menjar sa, intento fer esport, intento no prendre'm les coses malament en el dia a dia per viure molts més anys. I si alguna cosa, fill, ens ha de preocupar que no sigui morir, que sigui conviure, que crec que és molt més important.
És viure bé, és molt important, cuidar-nos, però sempre hem de dir que arriba un moment a la vida, una etapa, que no sé per què, però tothom, quan els fills arriben, diuen, ui, ja has arribat aquí.
Soy May Lily, visto como quiero, digo lo que quiero, a cualquier hora, a cualquier día del año. Ya lo sé, es mogollón, pero no estoy para tonterías. J'aime le fromage blanc.
Bé, és l'adolescència, suposo que ho havíeu intuït, això és Red, una de les estrenes de Disney de 2022, on l'adolescència i els canvis físics, sobretot, perquè Red és l'arribada de la regla i tot el que comporta, no? Aquests són els grans protagonistes. L'adolescència, en general, fa una mica de por a les famílies quan veuen ja que s'apropa aquella edat?
Sí, jo crec que és un fet que fa por, eh? Fa por perquè la nostra ens queda molt lluny, perquè de la nostra la tenim desvirtuada, tenim molts records... I perquè segurament és de les primeres vegades on el vincle amb la nostra canalla es transforma perquè deixem de ser els referents, perquè els referents passin a ser els seus iguals. Amb la qual cosa jo crec que és compartir de l'experiència de perdem el control, si perdem el control, com que no sempre acabem de confiar en el fill i la filla que està creixent, pensem que poden passar moltes coses greus.
Terribles.
Segur, perquè res bo ens imaginem, no? I aquelles nits que arriben tard, tot allò que ens hem imaginat, aquella preocupació, que és preocupar-nos, avançar-nos allò que encara no ha passat, doncs apareix d'una manera natural. Estaria bé que confiéssim en allò que els meus fills encara són petits i que em diuen altres famílies amb fills més grans. Arriba un dia que te n'adones que tot allò que has cultivat realment apareix. I tu penses que passarà amb les altres famílies i no amb la teva, no? Jo penso que estaria molt bé la confiança de base, però també esperar a que l'adolescència s'instauri a casa nostra i veure aquest fill i filla que eren petits amb quina persona s'està convertint i acompanyar-la des d'aquí. Acompanyar-la, estimular-la o qüestionar-la, eh? Uh-huh. Però des de l'evidència de qui està sent, no des de qualsevol record o qualsevol imaginació, perquè això no hi és.
I en aquesta etapa, que sol ser intensa, què hauria, encara que no necessàriament convulsa, però intensa, què hauria de tenir ben present la família? No sé si exercitar la paciència, l'empatia, esperar que passi...
Jo convido que ho visqueu com una aventura, una superaventura. Sou Indiana Jones, no saps què pot passar avui. Per veure una mica, crec que l'humor a vegades també va bé, no? Però tres cosetes com així que em ven d'idea al cap, eh? Primer, creure en ells i en elles. Hem de creure en els nostres fills, en que poden fer més del que ens pensem. És a dir, aquesta confiança, no? Escoltar-los, crec que és molt important escoltar-los perquè arriben a casa, vinga, t'has dutxat, ja has fet els deures, no sé què, ja no sé què. És allò que els nens estan farts, no?, de que no els escoltem en comptes de parlar, que no t'escolten, que sapigueu que no escolten els adolescents normalment, és començar a preguntar, no? I la tercera, posar límits molt clars. És a dir, és l'edat en la que toca dir, escolta, tu pots sentir el que vulguis, però no pots fer el que vulguis amb el que sents. Quan el teu fill o la teva filla probablement un dia et dirà mama, t'ho diu, això és possible que t'ho digui, no passa res.
I és possible que passi.
I és possible que ho senti en aquell moment, però les emocions són preconscients, passen abans, o sigui, no puc evitar sentir odi, però sí que puc evitar és, o no permetre que el nen tingui molt clar que tu no pots fer el que vulguis amb allò que sents. I és dir, és que tu pots sentir odi, jo no et puc impedir, però no et permeto que em tractis amb odi. Crec que això és molt important perquè els nens vagin una mica a port segur, no? Evidentment, és un moment quan hi ha tempestat, no? És el vaixell que se'n va a navegar i que a vegades no sé si vindrà a dormir a casa, no? A partir d'unes edats una miqueta més de que tenen moto, que tenen cotxe, no? Però aquest límit i aquest veure el fi que hi ha, no la carcassa de fora, no si porta penjolls o si porta tatus o els pantalons més baixats, sinó què hi ha dins, perquè d'alguna manera està intentant sobresortir i ningú ho veu, perquè porten tanta màscara, tanta armadura fora, que a vegades és molt difícil veure qui hi ha dins i ho necessiten desesperadament. Així que jo convido això a escoltar-los, creure en ells, que es noti que crec en tu i posar límits.
Bueno, ¿qué tal el primer día de cole?
Pues bien, digo yo. No lo sé. Nunca miras a alguien y te preguntas qué se le pasará por la cabeza.
¿Habéis notado eso?
Sí.
Algo va mal. Hay que averiguar qué pasa. Pero necesitamos apoyo. Senyala...
Als caps passen moltes coses. Això és Del revés, Inside Out, una pel·lícula on, bé, centra la ment dels protagonistes i les emocions estan molt presents, ho volen evidenciar amb uns colors que associen clarament a una emoció, l'alegria, la tristesa, la ira, la por i el fàstic. També ens trobem amb llibres, no? Els monstres de colors de l'Anna Llenas, El emocionario, aquest Del revés, per exemple, la pel·lícula. Creieu que fa falta que sigui tan evident, que hi ha uns colors, unes emocions associades a uns colors, que potser en funció de l'edat pot ajudar, que potser hi ha nanos que els agrada més i uns altres que no, i que no passa res, que podem parlar d'emocions amb altres excuses, no? N'hem sentit unes quantes.
Tot el que sigui visual, hi ha canalla, hi ha adults que aprenem molt més visualment, d'altres més auditivament, d'altres amb kinèsia, amb la qual cosa, per això fem experiències i vivències en trainings d'equips. Al final, sigui com sigui, l'important és evidenciar que dins nostre hi ha una interioritat i que aquesta interioritat té unes paraules, té una fenomenologia, té unes formes d'expressar-se i de manifestar-se i que és normal, no passa res més que això, si podem legitimar-ho, donar-nos el permís de que aquestes emocions hi siguin amb nosaltres, perquè són naturals, perquè passen encara que jo no vulgui, perquè és una reacció de l'organisme. Puc acceptar-les, per tant, els dic, d'acord, pots no agradar-me, perquè generalment aquelles emocions que ens costa més de gestionar són les emocions amb les que millor, pitjor ens hi relacionem, clar, no? I no ens agraden. Però és així. La importància de comprendre-les i acte seguit, quan jo comprenc des de quina mentalitat pròpia, des de quines creences, des de quina interpretació de la realitat, des de quines mancances pròpies, jo visc aquestes situacions d'aquesta manera, començar a posar petits objectius. Per tant, mentre puguem fer això, ja sigui amb colors, ja sigui amb pel·lícules, ja sigui amb danses, estarà bé, perquè estarem donant una visibilitat a una experiència interior que té tothom, que és aquest concepte del tu, de la tutopia, no? Mm-hmm. És educar la interioritat, i l'educació emocional entra dins d'aquesta interioritat evident que hi és.
És com tot, eh? Vull dir, tu amb el monstre de colors pots fer res, una xorrada, o amb el monstre de color pots fer una virgueria. Però jo amb aquest boli puc fer una virgueria o puc fer res. Llavors, tot depèn del que tu tens. És a dir, l'educació emocional comença per tu, per mi, pel pare, per la mare, per l'educador, per aquell adult que acompanya la criatura. Sí? Llavors, bàsicament, tu amb res pots fer. Si tu vols, tot et serveix. Ara sortim aquí al carrer, mirem al cel i podem fer educació emocional. M'entens? Perquè ho portem a dins.
De la teoria a la pràctica.
Fa 50 anys les emocions brillaven per la seva absència a les aules. Sempre hi ha excepcions, però en general eren pocs els centres que llavors es preocupaven per l'educació emocional de l'alumnat. Res a veure amb la realitat actual. Als anys 20 del segle XXI, les famílies i també escoles i instituts els importa el benestar emocional d'infants i joves. I ara parlarem amb algú que ens ho demostrarà, que és la Patrícia López. Bon dia, Patrícia.
Hola, bona tarda a totes.
La Patrícia és mestra d'educació primària, especialista en educació emocional de l'escola IPSE, i ens explicaràs ara com treballes a l'aula i com eduqueu les emocions de l'alumnat o com els acompanyeu. Tu, que ets especialista en educació emocional, per això, diries que ha canviat gaire l'educació emocional de les criatures? Jo començava dient que fa 50 anys era inexistent. Potser
sí. Ara
està més present, diries que sí?
Totalment, totalment. Jo si penso en la meva pròpia educació era inexistent, si me'n vaig més endarrere encara més. I la veritat és que, clar, avui en dia per fi comencem a donar-li el valor, no?, que toca aquest espai de l'educació emocional.
I com la treballes, per exemple, a l'aula? Com passes d'aquesta teoria a la pràctica?
Nosaltres, clar, el que fem és, bueno, des de fa uns anys vam decidir que calia donar-li un espai a l'educació emocional dins de l'aula i, bueno, vam fer una programació per poder treballar les competències emocionals en un espai concret, que és els divendres a última hora de la tarda, com per tancar la setmana.
Uh-huh.
I cada tutor amb el seu grup té, com si diguéssim, unes activitats planificades al llarg del curs, fent primer una observació a inici de curs, veient una mica doncs, quines competències emocionals s'han de treballar una mica més de cada aquell grup i després també en persones, de forma individual. I res, els divendres a la tarda es fan activitats, doncs, moltes vegades fent role-playing, llegint situacions, no?, i després fent la reflexió. És una mica el que sentia, no?, que deia una de les que acompanya aquesta tarda, de les persones, que deia, a vegades des d'una petita cosa, no?, amb un boli pots fer una activitat, doncs sí, és veritat que a vegades surt una petita reflexió o una explicació d'un dels alumnes i a partir d'aquí pots treure tot un fil, no?, per poder treballar algunes emocions i per donar eines, no?, i bàsicament el que fem a l'escola és que siguin conscients de què està passant, que estan sentint, no?, que li donin el nom i després que tinguin estratègies per gestionar aquestes emocions, siguin agradables, desagradables o siguin quines siguin.
I tu què diries que és el més reconfortant d'educar emocional a l'alumnat d'aquestes estones dels divendres a la tarda?
Per mi, la veritat és que jo sempre els dic a ells, dic, aquesta hora per mi és la millor de tota la setmana, que sí que és veritat que l'acció tutorial ja comporta, o treballar les emocions durant tota la setmana en molts moments. Però és gratificant veure després que se t'apropen i t'expliquen coses que venen de molt a dins, coses que tenien neguits, que són capaços d'explicar-t'ho. I quan tu tens aquell moment de tu a tu que t'explica que li està passant allò des de feia temps, però que no havia sabut explicar-ho, o que potser un alumne que tenia enrabiades molt fortes i de cop veus que ho gestiona d'una altra manera o fent servir un recurs que tu has explicat prèviament, aquí és quan dius, d'acord, o sigui, començo a veure el fruit, no?, com si diguéssim.
Doncs moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres la teva experiència, Patrícia López, mestra d'educació primària, especialista en educació emocional de l'escola IPSE. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Un plaer.
Ja estem gairebé a punt d'acomiadar-nos, Mireia i Cristina, però a veure, vosaltres que ho sabeu pràcticament tot de l'educació emocional, què us resulta més difícil a l'hora de dur a la pràctica la gestió de les emocions? Qui comença?
Vinga, jo a mi mateixa, quan treballo amb persones.
Quan treballes. Pensant en aquest, ara per qui ens escolti, no? Educadors, famílies, entorn.
Quines persones són les més, els nens o els adults? O què?
Quan penses, quan estic ajudant algú en aquesta consciència, en aquesta regulació emocional?
No, res. En el sentit, a veure, m'explico, en el sentit que jo treballo amb molts recursos, no? Llavors, és a dir, el que jo tinc que treballar potser més és amb mi, amb la meva expectativa. perquè quan tu treballes amb un cavall, el treball en equip, i agafo un cavall i poso un grup de nanos d'una classe, i els dic, vale, heu de ficar el cavall dins d'aquest quadrat, i no us dono corda, a veure què feu, jo només faig que mirar a veure què passa, i a partir del que passa és com una lupa, i a partir d'aquí, aquesta fe, què ha passat, i els nens van responent, no? Llavors, el que hi ha és el que passa, però qui ha de resoldre aquesta situació són ells, no jo, perquè jo només faig de mirar, no? Llavors, per mi la dificultat no és aquesta. Potser per mi la dificultat és, a nivell personal, a nivell de Cristina, és l'educació emocional de veritat, és quan jo sóc capaç de donar-me que ara tu i jo estem parlant o tenim un conflicte, i des d'on jo t'estic parlant a tu? T'estic parlant des de la por, des de la ràbia, des de l'apatia, la tristesa, la desmotivació, perquè... I també el pas més següent és, i des de tu, des d'on m'estàs parlant a mi? Perquè si m'estàs parlant des de la ràbia, jo he d'estar pensant, vale, no ho agafo com un atac personal, simplement jo està parlant, no ella, està parlant, no l'Olga, està parlant la ràbia de l'Olga, probablement quan sentim ràbia és perquè hem sentit algú com injust, és a dir, hi ha alguna injustícia que ella sent, que potser ve derivada de meva o ve derivada de saber què. Sí? Llavors, quan jo sé que estic parlant de la teva ràbia, jo puc ser molt millor resolent el conflicte que quan jo és un ping-pong que tu m'has i jo m'has, no? Que és, això ho veiem cada dia a la tele i als polítics, no? Llavors, per mi més la dificultat és aquesta, ser capaç de jo i de veure els altres quan hi ha alguna situació una mica tensa, no? Aquesta per mi és la dificultat, però quan treballo amb persones no em preocupo, no, res, perquè no hi ha res, perquè tot flueix quan tu t'atreus de tu i ets capaç de ser un professional que està mirant, veient el que està passant, i jo no he de resoldre res, ho han de resoldre els altres, no?
En el teu cas, Mireia?
En el meu cas, que treballo, no treballo amb canalla, treballo amb adults, l'adult és un... Al final, totes les persones són reflex de nosaltres mateixos, però una vida d'adult és molt més similar a nosaltres que la vida de l'infant. Llavors, hi ha emocions específiques que quan l'adult me l'està mostrant, si jo no sóc capaç de sortir de l'escena, doncs jo puc entrar-hi a dins fins que me n'adono que estem en un escenari i que no pertoca, que l'ocupem els facilitadors, sinó que el facilitador simplement ha de fer de mirall i ha de permetre que les coses passin i, en tot cas, anar puntualitzant.
Jo crec que amb tot el que ha passat aquesta gairebé darrera hora, tots serem més capaços de ser conscients i d'aprendre a regular millor les emocions i també d'educar a les emocions dels nostres fills. Cristina Gutiérrez, educadora emocional, directora de La Granja, moltíssimes gràcies. I també gràcies a tu, Mireia Cabero, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC i directora de Cultura Emocional Pública. Ha estat
un
plaer.
Gràcies, Olga. Merci.
I acabem amb música. És el tema Te Regalo, de Carla Morrison, que ens convida a estimar, a cuidar-nos i a fer-nos somriure. Espero que somrieu escoltant-la. Per part nostra, molt bon cap de setmana. Gràcies per escoltar-nos. Per part, hem estat la Paula Moreno, el control tècnic, i l'Olga Vallejo, qui us parla. Ens retrobem dissabte a les 9 a Escola de Família. Déjame hacerte sonreír.
Déjame darte de mi dulzura pa' que sientas lo que sentí. Déjame cuidarte, déjame abrazarte. Déjame enseñarte todo lo que tengo pa' hacerte muy feliz. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, úsalas cada que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta a ti. Te voy a amar hasta morir.
Escola de Família, un programa amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.